Fa molt pocs dies que el govern anuncia que començaria la tramitació del decret d'ordenació de transport marítim que desenvolupa aquella llei aprovada l'any 2010. Un decret que ha estat àmpliament i reiteradament demandat des de Formentera i que, segons les previsions del govern balear, podria estar aprovat inclús en aquesta legislatura. De fet, el govern balear ja va avançar que aquest decret establia una sèrie de trajectes, de línies, en aquest cas anomenades estratègiques, i entre elles hi havia Eivissa-Palma, també hi havia Eivissa-Formentera, a més d'una altra relativa al transport entre Alcúdia també i Palma. Bé, en tot cas, pel que fa a la línia de Formentera, s'estableixen un mínim de trajectes diaris, de serveis diaris. I, a més, també es fixa que hi haurà obligació d'oferir per part de les navilieres l'embarcació, la barca que surt de la Sabina cap a Eivissa entre les 6 i les 6 i mitja, i també la de tornada des d'Eivissa cap a Formentera entre les 9 i mitja i les 10 i mitja, amb l'objectiu de que la gent de Formentera pugui enllaçar amb transport aeri per anar cap a Palma, València, Barcelona, Madrid... Bé. En tot cas, ja vam escoltar la impressió del govern balear quan vam entrevistar el director de Ports i Aeroports, el senyor Xavier Ramis. També vam escoltar la impressió de la diputada Sílvia Tur del Consell Insular de Formentera, amb declaracions d'en Rafa González, el conseller de Mobilitat. I avui volem saber quin és el parer, com veuen aquest decret de transport marítim els implicats pel que fa a les navilieres. Per això volem saludar en Rafa Cardona, delegat de l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes. Hola, Rafa, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia a tothom.
A veure, us ha sorprès d'entrada, com el Consell de Formentera, que es tramités i que pogués estar enllestit aquest decret ara, en els pròxims mesos, abans d'eleccions?
Bueno, no, sorprendeu-vos, no? Perquè com bé tu has anat avançant, estava previst que aquest decret es desenvolupa a partir de 6 mesos de l'aplicació de la pròpia llei. Entonces, això en 2011 tindria d'haver estat. Yeah. No obstant, el que sí que d'alguna manera, i així vàrem deixar-ho reflexat el divendres de la setmana passada, frent als membres del govern, tant del director general com el conseller de Formentera, en Rafa, vàrem dir que consideraven que aquest decret contenia punts de difícil execució, perquè ens consideràvem que vulneren la llei, i de fet, i així ja vàrem tenir denúncies per part de la Comissió Nacional, i per una altra banda el veiem mancant de punts que també es tindrien de considerar.
A veure, pel que fa als punts d'aquest decret que veieu de difícil aplicació o que van en contra d'ell, a què us referiu?
Hombre, molt senzill, perquè allí diu que si les navieres de part voluntària no assumeixen el 100% de servicis mínims que demana el govern, mos insten a que entre nosaltres mos coordinem i es apliquem. Nosaltres, com a navieres, mai en cap moment podem arribar a acords, perquè ha que recordar que en temps endarrere la Comissió Nacional, per aplicar aquests acords que els varen demanar els polítics, varen ser multats i mos varen obligar a desfer un pul. Per tant, el que no caurem és dues voltes amb el mateix error.
S'havien pactat preus també en aquella ocasió, segons la Comissió Nacional de Competència?
Bueno, segons ell sí, però quina variació ha hagut dels preus de quan estava el pool ara? Ningú. Pues és el mateix. Vull dir, això són apreciacions de la Comissió. Però el motiu i que ells varen demostrar va ser l'acord d'horaris, que és el que varen quedar acordats amb, en aquell entonces, el diputat per Formentera, en Pep Mayans, i que també era el vicepresident del Consell d'Eivissa de Formentera. Això va ser el que sí que posaren dalt la taula els polítics. Vull dir, ells varen dir que hi havia un acord de preu, però mai ho pogueren demostrar, i de fet, avui, 4 anys o 5 anys després, els preus són els mateixos, no és un preu de mercat.
Què us ha dit el govern balear respecte a aquest extrem? Perquè nosaltres li vam preguntar això mateix al senyor Ramis i ens va dir que això no acabaria a la Comissió Nacional de Competència. Bé.
Ell l'únic que us ha dit és que aquest decret l'ha trasladat a la Comissió Nacional de Competència perquè ells diguin la seu. Entonces, nosaltres, pues, si la Comissió Nacional diu que el beneix, pues, mos pareixerà perfecte. Llavors tindrem de seguir un altre pla, perquè també diu que aquest servei, de les 6 del matí en concret, es darà a la demanda. A la demanda de què o de qui o de quina manera. Vull dir, per això dic que és insuficient.
Aquí entraríem en els punts que manquen en aquest decret, no? Què és el que li falta?
Hombre, per nosaltres ens tindríem de dir qui és que fa aquesta demanda. Un passatger que necessita per viatjar, una persona que té d'anar al metge o una persona que té d'anar a treballar a Eivissa. Nosaltres no ho sabem. També se demanda, nosaltres podem dir, bueno, la demanda és justificada si hi ha un mínim d'ocupació de vaixell. Si no hi ha un mínim d'ocupació, també econòmicament és difícil de defendre. De fet, quan mínimament es pot defendre on que perdis, existiu, aquest servei ja s'està dant des del mes de juny en el mes d'octubre. Per tant, dèiem que és insuficient, que és molt ambigu, que es té de completar. No dèiem que no es tenga de fer. No, absolut. Ho vàrem fer quan es va sortir concurs, sí. I ho tornaríem a fer. No hi ha cap problema. Nosaltres estem per servir a la gent de Formentera, com sempre ho he dit.
I, a veure, en aquell cas, quan es va fer per concurs, el govern balear pagava uns sous a la companyia que ho portava a terme, aquest servei a la demanda, no? Diria que en el decret no ve contemplat aquest pagament extra per part del govern balear. És així, oi?
No, sí que ho contempla. Està a la llei de... que sí que ho contempla. Està a la llei de balears la licitació per servei públic. Hi ha un dels punts que ho desenvolupa el propi decret. Ara que ells diguen que nosaltres ho hem de fer perquè ells ho manen, bueno, vale, pues nosaltres, els nostres serveis jurídics diran i farem les al·legacions que creguem convenients al respecte.
O sigui que es pagarà aquesta barca a la demanda de les 6 del matí per part del govern balear o els costos l'haurà d'assumir les navilleres?
Segons ells, els costos els tenen d'assumir les navilleres, però les navilleres dèiem que no tenim cap obligació d'assumir més costos dels que estem assumint. Inclús el director general vaig veure que en un mitjà de comunicació escrita va dir que és que nosaltres, el govern ja pagava les navieres 6 milions d'euros a l'any per els transports. Això no és cert. Aquests 6 milions d'euros són diners que adelanten les navieres perquè els residents puguen tenir el descompte. Però això és una bonificació que hi ha en els passatgers. Si es passatgen una vega, nosaltres no tenim aquestes quantitats. Això depèn del volum de passatgers que naveguen, no del volum de viatges que facin una naviera o una altra. Per tant, nosaltres dèiem que nosaltres no tenim per què assumir viatges que siguin deficitaris. Es pot assumir durant una temporada, durant un temps, però no de manera perpètua. No cal oblidar que quan es van fer aquests viatges, la mitja era 1,5 passatgers per viatge. És una mica difícil de justificar això dins una compte de resultats.
Estem parlant de la barca de les 6 del matí, eh?
Principalment el viatge de les 6 del matí.
Sí, 1,5 passatgers per viatge. Pel que fa a les freqüències mínimes a l'hivern, diria que han de ser com a molt poc un 20% de les que s'ofereixen en la temporada en què més trajectes hi ha. Això com ho veieu des de les navilleres?
Bé, no, això ho respetam, no pot ser d'altra manera. De fet, jo ara així de voto pronto m'apareix que la gran majoria de les navilleres que actuen fa anys les estem realitzant, aquest 20%. Per tant, no tenim res a dir. Sí que tenim de dir a la presentació d'avals o de garanties. Home, una nova empresa que fa doncs, 30 o 40 anys que està actuant aquí com la que represento jo en concret, que ha estat dant servei de manera interrompida, que ha estat receptiva a moltes de les sol·licituds per part de la societat de Formentera, que ara el govern li digui que tenga de deixar un aval per fer front a possibles denúncies o sancions, quan no n'han tingut mai, mos pareix desmesurat. Ara, que vingui una empresa nova que vull que corri risc i que pugui deixar i en aquesta se li demana una garantia, no mos pareix malament. Però empreses que ja estem establertes i que fa des que està aquí, mos pareix una manera excessiva. Això és un altre punt que nosaltres no estem d'acord.
L'accessibilitat no ve molt concretada, molt detallada en aquest decret, però sí que m'ho va explicar el senyor Ramis que al llarg de la tramitació s'aniran incloent nous aspectes perquè es garanteixi l'accessibilitat en el 100% dels vaixells que fan la línia entre Formentera i Eivissa. És viable això? És raonable acceptar aquesta accessibilitat en el 100% dels vaixells?
Per suposat que sí. Jo m'apareix que tindria de ser un punt, bueno, em defensa l'empresa, torno a dir que jo represento, que és Transmapi, el 100% de les seves embarcacions estan preparades i capacitades per transportar gent discapacitada. Aquí un dels problemes que podríem tenir són si les instal·lacions portuàries estan preparades o capacitades per poder traslladar-nos el passatger en el barc o en el vaixell. però Balearia mateix ha dit públicament que anava a adaptar. Mediterrània supos que també es tirà per la labor, i l'altra quarta naviera pues, ja no puc dir si està o no, perquè ho desconec. Però repeteix, nosaltres a 100% de les embarcacions estaven preparades per de capacitats.
Abans parlava dels components que falten en aquest decret. En troba falta algun altre dels que no hàgim comentat?
Sí, sí, sí. Nosaltres el que hem dit és que les embarcacions que fan avui en dia els servicis tindrien de reunir un mínim de qualitat i de fiabilitat. I, per tant, això tindria d'estar plasmat en un dels requisits des que tindrien de complir les embarcacions. Vull dir, avui en dia veiem embarcacions que tenen percances per la mà, les quals nosaltres entenem que podrien estar fent unes altres activitats, però no s'ha de línia regular. Doncs nosaltres el que demanem també és una seguretat en quant es que venga a presentar-se a fer aquesta línia venga en les mateixes condicions que estan les altres empreses, i que, repeteix, que els barcos reuneixin uns mínims de qualitat i de fiabilitat.
O sigui, vosaltres trobeu a faltar des de la patronal doncs, que s'exigeixi una qualitat en el pel que fa a l'embarcació, al vaixell que farà que operarà aquesta línia. Per cert, i respecte a la regulació que es fa en el decret de les excursions marítimes, vos pareix bé això de que s'hagin ja de fixar les rutes de forma preestablerta i que el passatger vagi i torni en la mateixa excursió marítima, no que ho utilitzi com un barco de línia?
Bueno, no, però això no està impedint que dins els barcos de línia vagi gent d'excursions. El que està parlant el decret és que excursions que tinguin com a escala Formentera,
sí, sí,
des de punts de les illes no es pugui fer. Nosaltres aquí entenem que això es tindria de regular i afinar una mica, perquè el propi decret, o anant a la llei de transport, sí que es parla d'un tràfic, no, si no és d'excursió, si no volen excursió, de tràfic, diguem, regulat, d'altres punts diferents en el port d'Eivissa, i no estaria declarat com línia d'interès estratègic, com pot ser de Sant Antonio, de Sant Eulari, o inclús de Platja d'en Bossa. No, canviant el nom ho podríem fer. Per tant, pensant que això el govern li té de dar una volta més i definir una mica més en base, no en els decrets, sinó en la pròpia llei, què és el que volen dir.
Per cert, abans parlàvem de la barca de les 6 del matí. Segons les navilieres, doncs, el govern hauria de fer una aportació econòmica perquè es porti a terme, el govern no ho veu així, i la entre les 9:30 i les 10:30 de la nit de tornada d'Eivissa, estaríem en similar situació?
Bueno, de fet, fins allà hem passat es feia un viatge a les 9:30 del vespre, i no vol dir que a començar d'any no es torni a posar. Jo desconec perquè se n'haviera que feia a les 9:30 o allà va. Aquest viatge és més fàcil, entre cometes, és poder-lo fer. Aquí el que ha que tenir en compte en temporada baixa és que les ocupacions són molt baixes, i el número de personal i les unitats que es fan servir són molt cars, els vaixells. Què és el que passa? Pues que ha que mirar una mica de tots els sentits. No, el que no té sentit és un barco que du 6 o 7 tripulants que tenga de sortir en un horari en concret per dur un passatger. I llavors també aquestes tripulacions tenen unes hores de servei, de feina. No poden estar, no se'n poden anar a dormir a les 12 de la nit i a les 5 no estar operatius.
Clar.
I posar dues tripulacions és del tot inviable. No dona. Per tant, això és el que nosaltres hem de parlar, que si es vol aquest servei, doncs es dona, si nosaltres no tenim res en compte, però sí que demanem una petita ajuda. Això no és un taxi, no és un autobús que duu un xòfer, no. És un barco que gasta molts de recursos i que té molt de personal, escrit a ell.
Clar. Una petita ajuda, es pot quantificar aquesta petita ajuda, diguem-ne?
És que les ajudes no té per què ser econòmiques, 100%. Vull dir, quan dic econòmica, dic una quantitat fixa. Si els barcos estan dient que la mitja d'ocupació són un 15 o un 20% de l'ocupació total del vaixell, pues si algú d'alguna manera en el total dels viatges fets en temporada baixa és quan es tindria d'ajudar, perquè en temporada alta, repeteix, ja es dona, pues si es garantís aquest percentatge d'ocupació i si no es governa a portar la diferència, ja bastaria. Pot ser un volumen, una quantitat variable, no té de ser un volumen per, o una quantitat fixa per d'alguna manera per cada viatge que realisi.
O sigui, almenys que es garanteixi, diguem-ne, el pagament del 15 o el 20% de l'ocupació. Si va una persona, la diferència, o si ja es plena amb el 15 o 20%, ja no es pagaria res.
Clar, a veure, això és un dels exemples, una de les propostes que nosaltres podem fer i que veig viable i que veig que aquí entre tots sumam. Torno a repetir, les navieres és el que estem, és per dar servei a l'illa de Formentera. Aquí ja no ha d'oblidar que hi ha dues navieres, com Mediterrani, Vitius i Transmapi, com dic jo, treballen per i per para i por la gent de Formentera. Entonces no tenim d'oblidar aquest d'això. Nosaltres volem i tenim intencions, però també ens tenen de donar una mà.
Per cert, el Consell Insular de Formentera havia fet una proposta que finalment no ha recollit el decret, que és de posar un número màxim de trajectes diaris en la línia Pitius. Estan contents perquè no s'hagi inclòs aquest número màxim o, al contrari, creieu que seria una restricció positiva per tots? Recordem que durant el mes d'agost poden haver-hi fins a 196 trajectes diaris entre Formentera i Eivissa, el que, sumat un trajecte rere l'altre, suma 2.090 milles. És a dir, com si en un mateix dia creuéssim la Mediterrània, des de l'estret de Gibraltar fins al Líban.
Bé, però nosaltres no tenim motiu per estar content o trist o estar a favor o estar en contra. El Consell no és que no li hagin acceptat, és a dir, la pròpia comissió que ha dit que van contra la llei i vulneraria els drets del lliure mercat. Igual que també es volia restringir el preu, també li han dit que el preu és lliure, que no el poden restringir. Per tant...
Es freu a qui es refereix?
Perdó?
Es freu a qui es refereix? Es freu?
Es preu, la quantitat...
Ah, el preu, sí.
El preu... Vull dir, també ens ho diu la Comissió Nacional, ho ha deixat ben clar, o els serveis jurídics del govern ho ha deixat ben clar, això va contra la llei, això vulnera les lleis bàsiques del lliure mercat, igual que la prestació de servei, el mercat és lliure, no es pot regular. No és que no hi hagi a lo de relleg entre, no, és que no li ha permès els serveis jurídics del govern.
Això del preu, bé, és àmpliament comentat, el fet de que, clar, nosaltres, com que tenim el descompte de resident, potser no ho afinem tant, però som conscients que bé, que suposa una despesa important, doncs salvar en barco aquestes poc més de 10 milles entre Eivissa i Formentera. Potser comparant amb altres línies del Mediterrani, sembla que el preu de Formentera i Eivissa és bastant elevat.
Sí, però no només ha que mirar el tema d'espreu comparant amb altres línies, ha que mirar serveis, la quantitat de serveis que es dona i el volumen d'ocupació que es tenen en ells. També no hi ha que oblidar, hi ha empreses o hi ha navieres que tenen un preu sensiblement més barat, denominades low cost. També veiem en quin tipus d'embarcacions ho fan i ho tenim de mirar en aquest aspecte. Si ara m'ho anem a un alcudici de Della, proporcionalment el preu és molt similar. Les embarcacions són moltes més grosses, lleven molta més capacitat i tenen infinitat de viatges menys. Vull dir, és tot un global. Nosaltres, parlant amb la Federació Hotelera, amb la PIME i amb Càmera de Comerç, ens diuen, ens demanen que no baixem el preu, que l'únic que fem és incrementar el volum de passatgers i massificar massa l'illa de Formentera. Doncs ha que valorar-ho, això també una mica no és blanc o negre. Vull dir, és que ha que mirar tots els aspectes.
Hem xerrat amb en Rafa Cardona, ell és portaveu de la patronal de les navilieres i ens ha fet aquesta valoració sobre el decret de transport marítim que declara com a línia estratègica els recorreguts entre Alcúdia i Ciutadella, entre Palma i Eivissa i entre Vila i Formentera, la línia Pitius. Moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Illa. Que tingui bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.